Els secrets del passat. El so de la música antiga. A Catalunya Música, històries trobades. Un programa de Maria Montes.
Ja tenim aquí un nou episodi d'Històries Trobades. Jo sóc la Maria Montes, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta sintonia i en aquesta curiositat compartida pels episodis del passat i per la música antiga, que en aquest espai és la nostra banda sonora. Durant els pròxims minuts ens acostarem a una cara poc freqüent, podríem dir-ne, d'un dels grans compositors de la història, l'humor de Johann Sebastian Bach. I ho farem a través d'una obra sorprenent, la seva Cantata del Cafè. Si pensem en Johann Sebastian Bach, probablement les primeres imatges que ens vinguin al cap siguin les d'un home seriós, assegut davant del teclat d'un orgue, o bé escrivint música metòdicament en una petita habitació. Tot i que cap d'aquestes imatges no quedaria lluny de la realitat, sí que ometen un aspecte important de la personalitat del compositor. Amaguen la seva cara més humana, la que ens permet a tots, en definitiva, viure amb intenció i intensitat el bon humor. Perquè sí, Bach també tenia el seu vessant humà obert i humorístic, malgrat ser un músic alemany tan avesat als encàrrecs que rebia a l'església on treballava. Per acostar-nos a aquesta dimensió humana de Bach, aterrarem a Leipzig, vora l'any 1730. Allà proveïa de música les esglésies de Sant Tomàs i Sant Nicolau, una feina molt exigent, però alhora va assumir un altre càrrec, dirigir el Collegium Musicum. Aquella era una associació voluntària en què participaven músics professionals i també estudiants universitaris, que oferien concerts setmanals. A l'estiu, els dimecres, de 4 a 6 de la tarda, davant d'una de les portes d'una cafeteria a l'aire lliure. I a l'hivern, els divendres, de 8 a 10 de la nit, el conegut Café Zimmermann. A més d'aquests concerts, podríem dir-ne regulars, hi havia de tant en tant concerts extraordinaris, en què Bach, per exemple, presentava les seves cantates profanes. Per què va acceptar Bach una posició com aquella? Doncs d'una banda, perquè malgrat escriure moltíssima música sacra, no sentia que fos prou valorada per les autoritats. Considerava que no invertien prou recursos, per exemple, a dotar les esglésies de músics competents. El Collegium Musicum, els intèrprets eren fiables, formava part de la vida musical de la ciutat i dels seus canvis, i a més, tenia llibertat total per crear el que li vingués de gust. I és amb aquestes idees en ment que escriu la seva Cantata del Cafè.
Geht ohne Fuß vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Fuß vorbei, geht ohne Fuß vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Fuß vorbei. vorbei, was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht, ohne Frust vorbei, geht ohne Frust vorbei. Was ich meiner Tochter sage, geht ohne Frust vorbei. Hunderttausend Hudelei, hunderttausend Hudelei, hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei, hunderttausend, hunderttausend Hudelei.
La coneguda com la cantata del cafè porta el número de catàleg 211 i se la considera més propera a una òpera bufa que a una cantata alus. Hi ha comicitat, personatges estereotipats, un petit embolic i una resolució agradable per tots els implicats. Una de les seves peculiaritats és el tema principal, una polèmica moda que corria per Leipzig i per moltes ciutats alemanyes, l'afició de les noies joves a prendre cafè. Així, la protagonista, Lieschen, n'és una, i el seu pare, Schlendrian, n'està ben fart d'aquest costum. Bach el farà cantar, com a l'ària que hem sentit, i queixar-se dels maldecaps que li provoca. I també sentirem la veu de Lieschen, que exclama com de deliciós és el cafè, més exquisit que 100 petons i més dolç que el vi moscatell. Thank you. El llibret d'aquesta cantata parteix d'un recull de poesies de Christian Friedrich Henrici, conegut com a Picander, que havia escrit a principis de la dècada dels 30 del segle XVIII. Aquesta cantata arribaria una mica més tard, no se sap ben bé si el 1734 o el 1735. En qualsevol cas, com sentim, Bach l'escriu per flauta, corda i continu i també solistes vocals. Una veu femenina, en el rol de Lieschen, una veu masculina com el seu pare, Schlendrian, i encara un tercer personatge molt curiós. És un narrador extern. La seva intervenció solista central és molt curta, de seguida la sentirem, i afirma amb solemnitat que les noies tossudes són difícils de convèncer. Aquí, en realitat, Bach el que fa és picar-se l'ull a si mateix i al seu públic, perquè aquest narrador és ben bé una paròdia dels evangelistes de les seves passions.
Històries trobades. Cròniques amb banda sonora.
Fins aquest moment, Lieschen ha deixat clar el seu amor pel cafè i que no el pensa abandonar, digui el que digui el seu pare. Però ell troba un últim recurs. Li diu que si no deixa de prendre cafè, mai no li buscarà marit. Ella reacciona ràpidament. Això mai, deixaré el cafè i el que faci falta. Coses del segle XVIII, sí. I, de fet, la versió original del poema de Picander, en què es basa el llibret, s'acabaria aquí. Però a l'obra de Bach encara hi ha un petit gir de guió. El narrador ens diu, en una part, que Lieschen està decidida que qui s'hagi de casar amb ella es comprometi a deixar-li beure tot el cafè que vulgui i que ho deixi per escrit, no fos cas. I amb aquesta pirueta, la cantata arriba al final, amb un cor on tots tres solistes assumeixen el que és inevitable. Si les àvies i les mares beuen cafè, quin pot culpar les filles? 10 números, entre els quals 4 àries i un cor final amb els seus recitatius corresponents. Aquesta cantata del cafè, amb el seu conflicte generacional i els seus moments còmics, ens permeten intuir una personalitat més complexa de la que sovint imaginem, pel seu compositor. Un Bach no només connectat a la profunditat i l'espiritualitat, al seu món interior i a la tècnica compositiva, sinó obert a la vida que l'envoltava, amb un mig somriure, amb ganes de compartir música i trobades. Després, amb llet, amb beguda vegetal, descafeïnat o com vulgueu. Avui hem fet un cafè plegats acompanyat de la música de Bach, en una versió parser que interpretava l'orquestra barroca Tafelmusik. Però, com sempre, els detalls els trobareu al web del programa, a la descripció del podcast i també al nostre compte de Twitter. Ens teniu disponibles també al correu electrònic historiestrobades@catmusica.cat. I per part nostra és tot. Gràcies per la companyia i, si voleu, ens retrobem aviat amb una nova història trobada aquí a Catalunya Música.